Les matemàtiques suspenen a la selectivitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La nota mitjana dels estudiants catalans que han fet aquest any la selectivitat no ha arribat a les matemàtiques al 5. S'ha quedat al 4,87. Feia 5 anys que no hi havia cap suspès general entre els exàmens de les proves d'accés a la universitat, Sara Riera.
L'examen de matemàtiques és justament un dels que va generar més queixes per la dificultat, però hi ha una altra realitat que ja apuntaven els resultats de les últimes proves PISA. Els alumnes catalans han passat d'estar per sobre de la mitjana d'Espanya a estar a la cua en aquesta competència.
De seguida us explicarem com han anat els exàmens de selectivitat, però també a la segona hora del Catalunya Migdia parlarem de què està passant en conversa amb un dels membres de l'Associació de Barcelona per l'Estudi i l'Aprenentatge de les Matemàtiques. D'altra banda, el Departament d'Interior ja ha activat un dispositiu extraordinari per Sant Joan per garantir la seguretat i també la mobilitat.
Aquest cap de setmana llarg, la Revetlla coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1 i es preveu una operació de sortida de fins a 460.000 vehicles. El conseller Joan Ignasi Elena ha volgut posar el focus en la prevenció de les violències sexuals.
Amb actuacions concretes com garantir la seguretat als itineraris de zones d'oci i de transport públic, vetllar especialment amb les persones especialment vulnerables i planificar rutes a les sortides dels espais d'oci.
Rècord de demanda de tractaments contra les addiccions a Catalunya l'any 2023. Gairebé 16.000 persones en van començar algun tractament i prop de la meitat ho van fer per alcoholisme.
La dada, però, té una part bona. No s'ha disparat perquè hi hagi més addictes, sinó perquè cada vegada més persones comprenen que és bàsic tractar-se per poder rehabilitar-se d'una addicció.
I alerta per l'augment dels discursos anti-immigrants. En un informe que ha publicat el Consell d'Europa, s'avisa d'un ús cada vegada més gran d'aquests discursos per part dels polítics, sobretot per treure't un rèdit electoral. Però això és només una tendència. L'informe n'apunta una altra a Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, hi ha més racisme en els discursos polítics en un context d'auge de l'extrema dreta a Europa, però hi ha també més racisme a Europa fruit de la guerra a Gaza. El Consell d'Europa alerta en un informe publicat avui que el conflicte ha derivat en més atacs antisemites i també en més agressions a musulmans al continent europeu, sobretot a noies estudiants.
El govern espanyol denuncia a la Fiscalia el president del Parlament de les Illes, de Vox, per haver estripat en el plenari una foto d'Aurora Picornell, una icona de la resistència antifranquista a Mallorca. Què aleguen, Palma, Arnau Maimó?
Un possible delicte d'odi que Vox nega. L'últim ple del curs polític al Parlament de les Illes ha sigut inèdit. Tota l'oposició ha abandonat l'hemicicle per sumar-se a la protesta que hi ha hagut a l'exterior per reclamar la dimissió de Gabriel Lecén. El polític d'extrema dreta demana disculpes a mitges i no pensa dimitir.
Bueno, creo que si estás sacando todo de quicio, de contexto, no hay odio, mi intención no fue romper el cartel, sino retirarlo.
Mentrestant, a Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tornat a encendre les brases perquè revifi la crisi diplomàtica entre el govern espanyol i el president de l'Argentina.
Ayuso ha convidat demà Javier Milei a la Puerta del Sol per condecorar-lo amb la Medalla Internacional de la Comunitat. Milei no passarà pas ni per la Moncloa ni per la Zarzuela.
I en temps de cultura, avui alguns tenim una cita. Springsteen tornarà a provocar el deliri avui a Barcelona. L'Estadi Olímpic de Montjuïc viurà el primer dels dos concerts, el segon serà dissabte, de la mateixa gira que ja el va dur a la ciutat l'any passat. Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
A l'Eurocopa, després de la classificació d'Alemanya, avui pot ser el torn de la selecció espanyola.
Que es classificarà pels vuitens de final si guanya a Itàlia. La selecció espanyola, que segueix tenint Lamine Yamal com a gran reclam i és la gran sensació de moment de l'equip espanyol. També avui es juga l'Eslovènia a Sèrbia i el Dinamarca a Anglaterra. I sentirem al Catalunya migdia les declaracions de Joan Peñarroya, el nou tècnic del Barça de bàsquet, que ha parlat als mitjans del club i que admet que haurà de ser ell qui s'adapti a l'equip que tingui.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs hi ha un vehicle avariat a tocar el nus de la Trinitat a l'enllaç amb la C58 de sortida de Barcelona. Afecta d'una banda amb congestió a la ronda litoral des de la Vila Olímpica i de l'altra a la pota nord des de Santa Coloma de Gramenet, tot fins al nus de la Trinitat. A més, us trobareu cua compacta a la P7 de Sant Cugat a Cerdanyola, sentit Girona, per un camí avariat, 3 quilòmetres a l'autovia 7 a Tarragona, sentit Vilaseca, per obres, i també aturades, busses d'aturades, a la ronda de dalt de Diagonal a Horta, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim un dia gris, humit, passat per aigua, a tot arreu i durant moltes hores encara?
A tot arreu, no. En algunes comarques sí, sobretot al terç est i especialment on hi ha les precipitacions més intenses, ja des de fa una estona, és el terç oest, és a dir, a tocar de l'Aragó o alguns punts de la franja de Ponent. De moment, a Xerta, el Baix Ebre, 16 litres, un dels registres més importants. Són provisionals, perquè aquesta tarda continuarà descarregant els ruixats i tempestes a qualsevol punt de Catalunya, però amb preferència al terç oest, localment amb intensitat forta. Demà descansen les precipitacions, dissabte també, en tot cas algun ruixadet al nord-est, i atenció diumenge, dia de la revetlla, el vespre nit, està clar. Matí i migdia amb ruixats a les comarques de Girona i Barcelona, sol a Ponent, Lleida i comarques de Tarragona. A la tarda vespre escamparà tot arreu i el temps serà estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els alumnes catalans suspenen matemàtiques de ciències a la selectivitat. La nota mitjana ha quedat en un 4,87. Feia 10 anys que no hi havia un suspens de mitjana en aquesta matèria. El 2014 es va quedar en un 4. I en els últims 5 anys no hi havia hagut cap matèria amb una mitjana de suspens a Catalunya. Malgrat això, el 97% dels estudiants que han fet la selectivitat l'han aprovada. I es manté, com l'any passat, la nota mitjana de les proves, que ha quedat en un 6,74, Sara Canyete.
Sí, entre aquest 97% d'aprovats hi trobem les dues notes més altes, que són per dos alumnes de la demarcació de Barcelona, amb un 9,9 a la fase general. I els dos volen fer el doble grau de física i matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, en breu es coneixeran. Hem pogut parlar amb un d'ells, amb en Pau Palomar, que és de l'Institut d'Auro de Santpedor, al Bages. La seva nota d'admissió ha quedat en un 13,96 sobre 14. Hem pogut parlar amb ell, li hem preguntat com ha arribat fins aquí i ens ha explicat que sempre ha sigut bon estudiant, però que portar la feina al dia l'ha ajudat molt.
Sí que el que he fet, i he fet sempre, és portar tot el dia, fer els deures, que creguis o no és una cosa important. I aquesta ha sigut la meva tècnica d'estudi durant el batxillerat i bàsicament estudiar el que a mi em fa falta. Jo estudiava les hores necessàries depenent de l'assignatura per quan ja m'ho sabés i quan ja pensava que ja ho tenia clar, doncs ja fer l'examen.
A l'altra cara de la moneda, aquest suspens de mitjana a la prova de matemàtiques. Fa 5 anys, la nota mitjana en aquesta matèria, la selectivitat, va ser d'un 6,25 i des de llavors ha anat de baixada. Un mal resultat en matemàtiques que se suma als resultats de l'informe PISA que situava els alumnes catalans a la cua de l'Estat en aquesta competència. En canvi, però, les proves de competències bàsiques que es van publicar aquest curs, els alumnes de quart d'ESO, aquí es detectava una lleugera remuntada en aquesta matèria, tot i que encara no recuperen els resultats d'abans de la pandèmia.
A la segona hora del Catalunya Mitjà intentarem analitzar què està passant amb les matemàtiques per haver tingut aquest suspens. Mentrestant, el Departament d'Interior activa un dispositiu de seguretat i de mobilitat extraordinari per Sant Joan. Aquest cap de setmana llarg, la revetlla coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1 i es preveu que fins a 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els Mossos faran 1.106 controls a tot el territori, en Alfonso.
Els controls es faran des de demà a les 3 de la tarda fins dilluns a la nit i seran d'alcohol i drogues, de velocitat i de distraccions. També es reforçaran els cossos de bombers i agents rurals i es farà especial èmfasi en la lluita contra les violències sexuals. Ho explica el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Amb actuacions concretes com garantir la seguretat als itineraris de zones d'oci i de transport públic, vetllar especialment doncs, amb les persones especialment vulnerables i planificar rutes en les sortides, rutes segures a les sortides dels espais d'oci.
També reforçarà el 112 perquè la revetlla és la nit de més feina al telèfon d'emergències.
És la nit de l'any amb més activitat, amb més trucades i amb més incidents tramitats. trucats. No? L'any passat es van produir 7.324 trucades que van originar 4.383 serveis. Incidents molt vinculats a incendis de contenidors, cremes de matolls...
Entre la Revetlla i el Gran Premi de Fórmula 1 s'espera que les hores amb més volum de trànsit a l'AP7 siguin dissabte des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
I a Barcelona, Anna, com es reforçarà el dispositiu de Sant Joan?
Doncs es reforçaran els serveis de neteja, sobretot a les platges. Hi haurà transport públic tota la nit i els bombers de Barcelona demanen col·laboració ciutadana per prevenir incendis. I per lluitar contra les violències sexuals i masclistes a l'espai públic, es desplegarà la Guàrdia Urbana i hi haurà un punt lila a l'espigó de Bogatell durant tota la nit.
Més coses. Estem pendents de la declaració del jove acusat de violar i atacar brutalment una adolescent a Igualada l'any 2021. Els Mossos d'Esquadra l'han definit com un delinqüent sexual homicida que pot tornar a actuar. Els metges que van atendre la víctima han assegurat que està viva de miracle perquè tant la fractura del cap com els esquinçaments a la vagina i el recte eren molt greus. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Doncs fa uns minuts ha començat aquesta declaració de l'acusat i ara mateix ha acabat, ja que només ha respost al seu advocat. Ha dit, ras i curt, que aquella nit anava begut i drogat i no recordava res i que la dessuadora on van trobar restes d'ADN de la víctima no era seva. Abans hem pogut escoltar diversos pèrits. Ha assegurat un d'ells, un analista dels Mossos, que la relació de l'acusat amb les dones sempre ha estat violenta. Ha explicat que abans havia agredit a les seves dues parelles i a la seva germana. La víctima estava sola en un lloc poc adequat.
Acostumen a elegir víctimas que son jóvenes entre 18 y 25 años, vuelven solas o están solas y que tienen esta, digamos, fragilidad de moverse en solitario en el espacio donde están. Y aquí es donde ella realmente era una víctima fácil.
Els metges han estat molt gràfics, els transportistes que la van recollir li van salvar la vida.
Son unas lesiones que vemos más en la sala de autopsias que en una consulta de valoración del daño corporal.
L'acusat, que ara ja ha tornat al seu lloc, segueix el judici de manera impassible i sense ni moure una parpella. S'enfronta a una petició de pena de 45 anys de presó.
Crítiques de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona per l'exhibició de Fórmula 1 que es va fer ahir al Passeig de Gràcia. Des de l'Ajuntament de la ciutat creuen que la presència de prop de 38.000 persones al centre de la ciutat demostra l'èxit de l'esdeveniment, Marriera.
Barcelona en Comú assegura que com a referent a la lluita contra el canvi climàtic, Barcelona no es mereix un espectacle com el d'ahir. Les crítiques també han arribat d'Esquerra i Junts, que aposten per fomentar la Fórmula 1, però d'una altra manera. Sentim Janet Sanz, dels Comuns, la republicana Rosa Surinyac i Josep Rius, de Junts.
No ens mereixem que la nostra ciutat acabi reduïda això, no? A un centre tan icònic, ple de cotxes, ple de fum, ple de soroll.
Aquesta no hauria de ser la Fórmula 1 del 2024, tampoc la manera com la Barcelona del 2024 es presenti al món.
La congestió, l'increment del caos circulatori, l'increment de la contaminació, ja crec que és una imatge que no ens convé, que ens ha fet mal.
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, valora i respecta totes les opinions, però insisteix que la multitud d'ahir demostra que va ser tot un èxit.
La presència de més de 30.000 persones al voltant d'aquest esdeveniment doncs, sí que indiquen doncs, que va tenir un èxit d'acollida al propi esdeveniment.
Bonet ha explicat que no caldrà tornar a asfaltar el Passeig de Gràcia i que alguns carrers continuen tallats per les tasques de neteja habituals que es fan després d'un gran esdeveniment.
I mentrestant tenim rècord de demandes de tractaments contra les addiccions l'any 2023 a Catalunya. Unes 15.800 persones van iniciar-ne algun i prop de la meitat va ser per alcoholisme. Darrere de l'alcohol, els tractaments més sol·licitats són contra l'addicció a la cocaïna o al cànnabis, Mònica Mas.
Sí, el perfil general de qui demana ajuda és un home d'uns 47 anys enganxat a la beguda. Són dades del Departament de Salut que també indica que, malgrat que els homes són els que més demanen ajuda per deixar l'alcohol, també hi ha addicció entre les dones, però ho amaguen. Sentim el doctor Joan Colom, que és subdirector general d'Addiccions de Salut, en declaracions a Catalunya Ràdio.
80% són homes i un 20% són dones, encara que segurament l'alcoholisme femení està molt invisibilitzat, hi ha més estigma i, per tant, menys capacitat de demanda de tractament. I aquest és un tema que ens ocupa i ens preocupa també.
El tractament contra l'addicció a la cocaïna va ser el segon més demanat, una quarta part del total. El cànnabis suposa el 14% de tractaments i són els joves de menys de 25 anys els qui més ho van sol·licitar. Pel que fa a l'heroïna, un any més va registrar un mínim històric.
Hi ha molta gent que ens podem preguntar si el fet que la demanda de tractaments hagi marcat un màxim històric vol dir que hi ha més consum.
Doncs no, vol dir que hi ha més detecció i accés als tractaments.
Hem vist com ha disminuït el consum d'alcohol, tot i que segueix estant molt alt. El 60% de la població consumeix alcohol alguna vegada en els darrers 30 dies. Un 11,2 consumiria cànnabis i un 2,4, molt més lluny, consumiria cocaïna. Val la pena dir que no tota la persona que consumeix acabarà sent una dependent.
El joc d'apostes va suposar 950 casos de demanda de tractament, sobretot l'addicció a les màquines escurabutxaques i, en segon terme, les apostes del joc en línia.
Alerta per l'augment dels discursos antiimmigrants i els actes antisemites. En un informe que ha publicat el Consell d'Europa, aquest organisme de defensa dels drets humans avisa d'un ús cada vegada més freqüent d'aquestes narratives per part de polítics i amb finalitats electorals. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Creix el discurs racista, avisa el Consell d'Europa. La institució de defensa dels drets humans amb seu a Estrasburg alerta sobre dues tendències. Una amb l'origen en la guerra a Gaza, amb un increment des del 7 d'octubre de l'antisemitisme, amb més episodis d'agressions o vandalisme en alguns països en 3 mesos que els habituals per tot un any, i també amb incidents contra els musulmans, sobretot contra noies estudiants i persones que porten símbols religiosos. L'altra gran tendència apunta als polítics que en un any d'eleccions que estan confirmant l'ascens de l'extrema dreta a Europa ataquen cada cop més els migrants. Bertil Cotier, president de l'organisme antiracisme del Consell d'Europa.
Les narratives hostils s'han desenvolupat retratant els acabats d'arribar com una amenaça per a la seguretat nacional o la identitat nacional. L'objectiu general ha estat crear un ambient anti-immigració amb beneficis polítics, especialment en el context d'eleccions.
El Consell d'Europa també critica que alguns països tractin millor els ucraïnesos desplaçats per la guerra que la resta de demandants d'asil d'altres països o continents.
Mentrestant, tenim nova matança de l'exèrcit israelià contra palestins que estaven fent cua per rebre ajuda humanitària. Com a mínim 9 persones han mort i 30 més han quedat ferides en un atac israelià a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, segons Al Jazeera. Al camp de Nuseirat, al centre, un bombardeig ha matat 2 dones, Albert Manyà.
L'objectiu de l'operació ha estat qüestionat des de la cúpula de l'exèrcit. El portaveu Daniel Hagari ha advertit que no es pot eliminar Hamas, com pretén Netanyahu, perquè és una ideologia. Mentrestant, l'altre front de tensió, al sud del Líban, ha generat una pica baralla diplomàtica més enllà de les fronteres. El president de Xipre ha dit que l'illa no s'implica en cap conflicte i només vol aportar solucions. Surt el pas així de l'amenaça del líder de Hezbollah, que els acusa de cooperar militarment amb Israel.
I tornem a Brussel·les, perquè avui els 27 han acordat imposar per primera vegada sancions al gas natural liquat rus. Després de les que ja hi havia el petroli i el carbó, ara n'arriben de noves, destinades, Jordi, a impedir que reexporti aquest carburant a tercers països.
Primeres sancions de la Unió Europea al gas rus. Les mesures formen part del 14è paquet, tancat avui a nivell d'ambaixadors dels 27 i pendent de l'aprovació formal pels ministres d'Afers Estrangers que reuneixen a Brussel·les dilluns. En concret, s'han acordat restriccions al gas natural liquat provinent de Moscou. Quedarà prohibit reexportar-lo des de territori europeu cap a països tercers. El gas natural liquat arriba encara de Rússia, sobretot a ports d'Espanya, Bèlgica i França, i es reenvia per vaixell a altres punts, sobretot de l'Àsia. Aquestes operacions, que contribueixen a alimentar l'economia de guerra del Kremlin, ja no es podran fer. Sí que es podrà continuar important el gas liquat rus per consumir-lo a la Unió Europea, tot i que representa actualment un percentatge molt reduït del consum total. El nou paquet de represàlies acordat avui també reforça les mesures per evitar que Rússia esquivi les sancions en vigor i amplia amb més de 100 ciutadans i entitats la llista negra de sancionats per la Unió Europea, que ja en té més de 2.200.
Catalunya migdia.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A la Traca som una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Aquest Sant Joan tenim casetes per tot Catalunya, on trobaràs pirotècnia de baixa sonoritat. Fons, bengales, bombetes, coets... Perquè amb la Traca, tota la família gaudeixi com mai d'una revetlla de sempre. Troba la teva a latraca.cat.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fic.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Pearl Jam en directe.
Dark Matter World Tour, el 6 i 8 de juliol del 2024 al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els Pearl Jam estan a punt de tornar a Barcelona.
I presentaran el seu nou àlbum i repassaran grans èxits de la seva carrera.
Compra les entrades a livenation.es i ticketmaster.es.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren...
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran 2:15. El govern espanyol denuncia a la Fiscalia al president del Parlament de les Illes, que és de Vox, per haver estripat una fotografia d'una afusellada pel franquisme. L'executiu vol saber si els fets poden constituir un delicte d'odi. Tot plegat el dia en què s'ha celebrat l'últim ple del curs polític a les Illes amb una concentració a les portes de la cambra per exigir la dimissió de Gabriel Lesén, el president del Parlament. Arnau Maimó, Palma.
Bon dia. L'últim ple del curs polític balear ha estat molt tens i ha deixat una imatge inèdita. Mig hemicicle buit i ple de fotografies de víctimes del franquisme. L'oposició en bloc assegura que Gabriel Lesén està incapacitat per al càrrec i li reclama a la presidenta, la popular Marga Proens, que el faci plegar. Iago Negueruela és el portaveu del Partit Socialista.
Usted tiene que dejar de ser equidistante. En su primera intervención diga claramente que usted pedirá la dimisión de Lesén.
Proens ha criticat el comportament del president del Parlament de les Illes, però no li ha demanat la dimissió.
Crec que mai se pot faltar en el respecte a les persones que ja no hi són, especialment si xerram de víctimes. Crec que la imatge oferida per aquest Parlament no s'ajusta a la nostra realitat en el carrer.
Lesén s'ha disculpat per haver estripat la foto d'Aurora Picornell en el ple de dimarts, però diu que el van provocar.
Tuve un momento en que me enfadé y hice algo que no debía hacer, pero ya está, creo que no hay que sacar las cosas de quicio y que nunca he querido faltar la memoria de ninguna víctima.
Unes 500 persones s'han concentrat a l'exterior per exigir respecte a la memòria democràtica. El crit més repetit ha estat fora feixistes de les institucions.
Mentrestant, l'Audiència de València ha reobert la causa contra Mònica Oltra per haver encobert suposadament els abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada. Fa 2 mesos, un jutge va arxivar aquest cas contra la que va ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, però ara l'audiència el reobre atenent els recursos de les acusacions. Roger Santaló, per què la sala torna ara a obrir aquesta carpeta?
Perquè diu que no es pot descartar de forma clara que Oltra i una quinzena de càrrecs del seu departament hagin infringit la llei. Des de Compromís, el partit d'Oltra posen la mà al foc per ella i per la resta de companys investigats i urgeixen Pedro Sánchez a tirar endavant mesures per evitar la politització de la justícia.
Li donem suport total i absolut a Mònica Oltra i als nostres companys i companyes que continuen en este cas de lawfare, de persecució política, i exigim que el president del govern i que el Partit Socialista tiren endavant aquestes mesures de regeneració democràtica i que pensem que han arribat un poc tard.
En el seu moment, la investigació va acabar provocant la sortida d'Oltra del govern valencià que llavors presidia el socialista Ximo Puig.
I quan encara és ben viu el xoc diplomàtic entre els governs espanyol i argentí, el president d'aquest país, Javier Milei, torna demà a Madrid. Aquesta vegada es reunirà amb Isabel Díaz Ayuso, que el rebrà amb honors, però no es veurà amb cap representant del govern espanyol. La Moncloa acusa la presidenta madrilenya de ser deslleial i de fer-ho només per provocar. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Sí, bon dia. Milei torna a Madrid un mes després d'encendre el foc. Llavors va acusar de corrupte la parella de Pedro Sánchez i encara avui carrega contra el president espanyol.
El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme.
¿Quién es el cobarde?
Sánchez.
En el seu últim viatge el va padrinar Vox i aquest cop qui li posa la catifa vermella és Isabel Díaz Ayuso, que el rebrà demà a la tarda i li concedirà la medalla internacional de la comunitat.
Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales...
a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor.
Ara Ayuso vol capitalitzar l'oposició cap a Sánchez i la Moncloa ho veu una deslleialtat, l'acusa de fer-ho només per provocar. Patxi López i Yolanda Díaz.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
Está premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza.
Tot i la crisi diplomàtica que va portar a Espanya a retirar l'ambaixadora de l'Argentina, demà el govern espanyol posarà dispositiu de seguretat a Milei, però li reclamen que es comporti i diuen que és una anomalia que ara tampoc hagi demanat una reunió institucional.
I mentrestant, l'organisme independent que vetlla per les finances públiques, l'AIREF, rebutja un finançament singular per Catalunya. Defensa el model de reformar amb una visió de conjunt perquè tot el sistema fiscal, diu, està interconnectat. Santander, Àngels Lafuente.
Cristina Herrero adverteix que un finançament singular per a Catalunya pot acabar afectant a la resta de les comunitats autònomes. Un model, advertit la presidenta de l'AIREF, que pot provocar més d'un ensurt.
Yo creo que sí que tiene que revisarse el sistema de financiación. Sí tiene que haber objetivos asimétricos en función de la situación de las comunidades autónomas, pero la visión de AIREF siempre es una visión de conjunto y de manera integral. Yo creo que hacer las cosas por partes y de forma fragmentada te puede llevar a sorpresas.
La presidenta de l'AIREF ha reconegut que a hores d'ara, un cop s'esgoti la vigència dels impostos temporals, difícilment es podrà reconduir el dèficit públic per sota del 3%, com exigeix Brussel·les, si no s'apliquen, diu, mesures que ho facilitin.
4 de cada 10 catalans destina més de la meitat del seu sou a pagar el lloguer o la hipoteca. Ho revela l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, Miquel Sabé.
Sí, l'informe recull diversos temes vinculats a les polítiques públiques de la Generalitat. Sobre habitatge, l'enquesta del CEO també apunta que el 90% dels enquestats consideren que els preus, ja siguin de compra o de lloguer, són massa cars. Pel que fa als pisos turístics, la meitat de les persones que han participat en l'estudi creuen que s'haurien de limitar per llei a tot Catalunya, mentre que una de cada 4 només els limitaria als municipis turístics. I encara una altra dada sobre el traspàs de Rodalies. Una de cada 2 persones enquestades està convençuda que el traspàs integral farà que millori el servei.
I aquest CEO també parla dels impostos. Què hi diu?
Doncs que un terç dels catalans creu que la Generalitat hauria de decidir en exclusiva sobre els impostos que es paguen a Catalunya, mentre que un altre terç prefereix que la capacitat de decisió sigui compartida entre el govern català i l'Estat.
L'Autoritat Catalana de la Competència alerta que cal incrementar les petites empreses comercialitzadores d'electricitat i una reformulació dels preus pels productors de renovables per evitar que es freni la transició energètica. Un informe encomanat per aquest organisme demana millores en els mecanismes tècnics i administratius per fomentar les comunitats energètiques. Tarragona, Manel Sastre.
El document detalla que a Catalunya només s'han instal·lat un 15% dels 12.000 megawatts de renovables previstos fins al 2030. La burocràcia i la incertesa dels beneficis per als propietaris de les plantes generen dubtes empresarials. El president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Roger Lopatxer, detalla per on haurien de passar els canvis segons aquest estudi.
Crear un marc estable per promoure les inversions a llarg termini i, sobretot, reduir la càrrega burocràtica. La segona és la reforma en el sistema de formació de preu de l'electricitat, fent-lo més vinculat amb les renovables. Un tercer element que creiem que és important és promoure una major competència en el mercat minorista.
En l'àmbit de les comunitats energètiques, els experts coincideixen en les queixes que fa uns dies exposaven empreses i promotors a Catalunya Ràdio i demanen més facilitats en la implementació i la tramitació, així com garantir i simplificar el procés de connexió a la xarxa per accelerar la transició energètica. El document també recomana que hi hagi més transparència en les tarifes i els serveis que ofereixen les comercialitzadores.
Un estudi calcula que l'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà en els pròxims 3 anys un impacte econòmic de 76 milions d'euros, dels quals 66 es quedaran a la demarcació de Lleida. També es crearan fins a 900 llocs de treball. Són xifres del Col·legi d'Economistes de Catalunya atenent als projectes industrials i formatius que s'estan posant en marxa a l'aeroport i que es preveu que es consolidin els pròxims anys. Lleida, Estela Bussoms.
L'impacte més gran el deixa la formació de pilots que actualment ja s'imparteix a l'aeroport, que representa el 58% de la repercussió econòmica ara mateix de la infraestructura. L'economista i autor de l'estudi, Miquel Morell, treu importància al fet que l'impacte dels passatgers per la poca activitat comercial només representi el 6%.
Es tracta de parlar de plataforma d'activitat econòmica, és a dir, l'aeroport és catalitzador d'activitat econòmica, d'acord? Més que de passatgers.
I així ho valora Daniel Albalate, conseller delegat d'Aeroports de Catalunya.
Jo crec que hi ha una decepció associada, no?, a aquell aeroport que es va imaginar, comercial, no?, a semblança de Reus i Girona, no?, en el que doncs, s'estimaven 400.000 vols anuals. No? Jo crec que és moment de veure el futur i veure'l amb il·lusió.
Per tant, la prioritat actualment a l'aeroport de Lleida no és sumar més vols, sinó incorporar projectes formatius i tecnològics al voltant, per exemple, de la indústria aeroespacial i dels drons.
I ja que parlem de viatges, les agències de viatges esperen un nou estiu de rècord, el tercer consecutiu des de final de la pandèmia. Malgrat la inflació i els conflictes bèl·lics, els catalans viatgen cada cop més i 7 de cada 10 reserves es fan com a mínim 2 mesos abans del viatge. Són dades d'un estudi de CAVE, que és la patronal del sector, Mireia Sala.
Abans de la pandèmia hi havia la tendència a fer la reserva del viatge a última hora per trobar ofertes, però ara s'ha capgirat, segons el president de CAVE, Jordi Martí.
I si realment vas a última hora t'has d'acabar conformant amb les places que queden disponibles amb uns preus que potser no se venen en el teu pressupost, i la gent, després d'haver vist doncs, l'experiència d'aquests últims anys, sabent on vol anar i el pressupost que té, doncs no espera. I com a dato curiós dic que hi ha programacions del Pont de la Puríssima que estan començant a tenir vendes.
Dins l'estat espanyol el que té més demanda són els viatges a les Illes Balears o a destins més frescos com Galícia o Cantàbria, i a nivell internacional es venen sobretot viatges a la Xina, al Japó, al Vietnam i als Estats Units. Pel que fa als turistes que ens visiten, s'ha detectat un avançament de la temporada alta al maig i al juny, sobretot entre alemanys i britànics.
Troben al Pirineu les restes del que podria ser un nou coll de titanosaure. Es tractaria del segon d'aquestes característiques localitzat al territori, un fet que suposaria un gran avenç científic per entendre aquesta espècie prehistòrica. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Àngel Galobart és el director del Museu de la Conca d'Allà i investigador de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, i també el que lidera les excavacions. Galobart s'ha mostrat prudent, però assegura que les restes fòssils que s'han localitzat són molt similars al coll de titanosaure que van extreure a Orcau l'any 2014. Es tracta d'una peça única i excepcional i, per tant, una segona seria, diu, increïble.
És aquesta, per una banda, sorpresa, per l'altra, incredulitat, i per tercera banda, esperança, no?, que realment estigui tan sencer com sembla.
Si s'acaba de confirmar, es podria conèixer més sobre la nova espècie descoberta en territori pallarès.
Bueno, primer pel fet de que n'hi ha tan pocs en el món i a Europa encara menys, no? En segon lloc, doncs, comparar amb aquest primer que ens va permetre descriure aquesta espècie nova, l'abditosaure, i veure si tenim més exemplars de la mateixa espècie, això ens permetrà caracteritzar encara molt més bé aquesta espècie.
A banda del que podria ser el segon coll de titanosaure, al seu voltant s'hi han trobat també diversos ossos de les potes i del crani. En aquestes excavacions d'aquí del Pallars Jussà s'hi ha de sumar també l'actuació que hi ha en marxa a la Noguera, també en territori del Geoparc Orígens. En aquest cas, estan apareixent dotzenes d'ossos de, com a mínim, 2 dinosaures de grans dimensions.
Però no és l'única novetat sobre dinosaures, perquè descriuen una nova espècie de gran dinosaure banyut que va viure fa 78 milions d'anys a l'oest del que avui és l'Amèrica del Nord. La troballa l'han feta investigadors de les universitats de Utah i de Colorado, als Estats Units, analitzant unes restes molt completes trobades l'any 2019 al nord de Montana, a la frontera amb el Canadà, que s'exposen a Dinamarca, al museu dedicat a l'extinció dels dinosaures. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
L'han anomenat Lociceratops pel déu nòrdic Loki, que també tenia banyes, i precisament aquest és l'element que més el distingeix.
Sí, a diferència d'altres dinosaures similars, aquest tenia unes banyes al coll d'una forma molt singular, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Prieto, investigador de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
Són bastant més grans i és com una forma de croissant, i que només es troben en aquesta espècie, no? I després, a sobre del nas, no té cap banya, que normalment en aquests animals hi ha una petita banya, i en aquesta espècie no hi ha absolutament res.
Els experts creuen que aquestes banyes tindrien una funció visual, de tipus sexual o per espantar altres dinosaures. És el que defensa Catalunya Ràdio José Luis Sanz, paleontòleg especialista en dinosaures.
Puede darse entre machos o entre machos y hembras, si tiene un componente sexual, o entre un un dinosaurio, herbívoro como era este, y un carnívoro. Podía amedrentar a un enorme carnívoro que es el famoso tiranosaurio, ¿no?
La recerca també confirmaria que en zones molt petites podíem conviure amb moltes espècies de dinosaures i que evolucionaven molt ràpid, en pocs quilòmetres o en espais curts de temps.
Passen 4 minuts de 2:15, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Les obres de la Rambla de Barcelona s'acceleren i això provoca afectacions a la mobilitat. Planifica els teus desplaçaments amb temps i consulta els canvis en la circulació al web barcelona.cat/la Rambla. La Rambla de sempre, més Rambla que mai. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15. Bruce Springsteen tornarà a provocar el deliri avui a Barcelona. L'Estadi Olímpic viurà el primer dels dos concerts, el segon serà dissabte, de la mateixa gira que ja el va dur a la ciutat l'any passat. Hi ha cues des de fa dies a l'exterior amb gent que creu els dits perquè no plogui i perquè Springsteen hagi superat els problemes d'afonia que l'han obligat a ajornar alguns concerts últimament, Marc Garriga.
110.000 fans tornaran a omplir l'estadi. L'èxit aquí el té assegurat des del 1981, quan amb la seva inseparable E Street Band va pujar a l'escenari del Palau d'Esports. Allà es va forjar una relació d'admiració mútua i el testimoni oficial van ser les fotografies de Francesc Fàbregas, que queden per fi recopilades en un llibre publicat per l'editorial Milenio, que acaba d'arribar a les llibreries. Una trentena d'aquestes imatges es van exposar l'any passat al Palau Robert, però aquí se'n mostren unes 70, per tant, n'hi ha moltes inèdites, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Que hi ha fotos que poden estar bellugades, o que estan fora de foco, o que estan d'esquena, o estan de cul, però és el Springsteen. O sigui, jo he trobat fotos que ni me'n recordava. Fins i tot la primera foto, que és una foto que encara té pelusilla, per dir-ho de manera, té brossa. O sigui, això és autèntic, això és el que és. Punto, no?
Es penedeix, diu, de no haver fet més fotos del públic perquè no era l'encàrrec que tenia i recorda les dificultats per treballar perquè Springsteen va retirar el fossat per permetre que el públic estigués més a prop de l'escenari. Considera que el boss és especial.
Jo sempre dic, de tota la gent que he fotografiat, el Bruce és únic a nivell de posta en escena, de presencial, el que li agrada la música hauria d'anar a veure un concert de Bruce i no tinc royalties, i l'altre és que és molt agraït fotografiant.
Només hi ha un músic, diu, que li podia fer ombra a nivell de carisma. Vols saber qui és?
Home, t'anava a dir, no ho deixaràs així.
Bob Marley. Ah. De tots els que ell ha fotografiat.
Molt bé.
No està malament.
Jo em quedo amb Springsteen.
Que tu passis bé aquesta nit.
Gràcies.
Us parla la joia des del cap de la Riley en directe.
Això que sentim, que és Del Revés 2, s'ha convertit en tan sols un dia de cartell en la pel·lícula més taquillera de l'any.
Sí, després de 6 mesos de números vermells, els cinemes respiren després d'ingressar 2,7 milions d'euros a tot l'estat, segons dades de Comscore, l'empresa encarregada de comptabilitzar els ingressos en taquilla, i això vol dir que el film de Pixar ha superat en només un dia tot el que havia acumulat des del 15 de març Dune Part 2, que era fins ara la que encapçalava el rànquing. De fet, tota sola ha recaptat en un dimecres 400.000 euros més que totes les pel·lícules juntes del cap de setmana passat. Per tot plegat, ahir va ser el dia de més afluència als cinemes de l'any. 560.000 persones hi van anar, i aprofitant l'èxit, Disney ha anunciat una sèrie de Del Revés per la primavera de l'any vinent.
Ja s'ha fet realitat el protocol per la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques al sector de l'audiovisual. És pioner a Espanya i s'ha presentat avui. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, es planteja que en un futur aplicar-lo sigui una condició necessària perquè una producció pugui rebre una subvenció. Barcelona, Valèria Obreda.
Segons Tània Verge, abans cal desplegar aquest protocol i crear la figura de la persona de referència a la que es dirigiria la denúncia i que acompanyaria la víctima en el procés, però creu que seria ideal que es lligués el protocol a la subvenció.
Que és incorporable en futures convocatòries de subvencions? Sí.
clarament, especialment quan estiguin consolidades aquestes figures, no?, de persones referents, de quan estiguin consolidades les figures de coordinació d'intimitat. Tindria sentit fer-ho ara, quan són figures encara que estan per crear o per promoure la seva creació. Però sí, el que no et puc donar ara és la data.
Segons la consellera, amb aquest protocol es dona un missatge clar que s'ha acabat normalitzar aquestes violències i abusos de poder i la impunitat de qui l'exerceix.
El Festival Grec aposta un any més pel teatre de proximitat a través de 7 muntatges i 5 lectures dramatitzades. En aquest cicle s'hi podran veure muntatges de Lluïsa Cuniller, Xavier Albertí o Martí Torres. Barcelona, Marta Vives.
I dins d'aquest ecosistema de proximitat, el Tantarantana, per exemple, acollirà una versió dels Miserables de Miquel Mas i Fiol. Al Teatre Eòlia hi arribarà Not My Monkeys, amb Diana Gómez i Georgina Latre, una obra sobre el sistema empresarial, o la Sala Atrium, que programarà L'últim dia de Lluïsa Cuniller, un monòleg sobre l'abandonament interpretat per Alejandro Bordanove i dirigit per Xavier Albertí. Raimon Molins és el director de la Sala Atrium.
Vida d'un noi que està entre els 20 i 30, de com aquesta generació percep i necessita d'alguna manera trobar alguna via de sortida per projectar-se en el futur d'una manera optimista.
D'altra banda, la Heartbreak Hotel de l'Àlex Rigola acollirà el premi Quim Masó d'enguany. Es tracta de 6 hectàrees d'oliveres de la menorquina Aina Tur sobre un trauma infantil amb les olives, basada en una experiència pròpia interpretada per Nau Albet i Anna Larcón.
Està molt ben formulat, trobo, el text, amb aquesta cosa del que diem i el que no diem i pensem, però afecta l'altre, no?
El muntatge es podrà veure del 2 al 28 de juliol.
I acabem explicant que la periodista de Catalunya Ràdio, Neus Bonet, ha estat escollida nova presidenta de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya. Substitueix Jordi Margarit, que n'ha estat president durant 26 anys. Entre les noves línies d'actuació que proposa Neus Bonet hi ha digitalitzar els arxius històrics de Ràdio Associació i obrir-los a la consulta d'escoles, instituts i universitats i mantenir i potenciar els Premis Ràdio Associació.
Catalunya migdia.
Anem ja a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Lamine Yamal torna a ser el gran atractiu de l'Espanya-Itàlia que juga avui a l'Eurocopa.
El blaugrana és una de les sensacions del torneig i avui Lamine Yamal pot classificar-se per als vuitens de final si Espanya guanya Itàlia.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Però a l'Eurocopa escoltarem Joan Peñarroya. És la primera setmana de feina del nou tècnic del Barça de bàsquet i ja comencem a conèixer una mica més la idea que té el tècnic de Terrassa i l'estaf també que tindrà Ernest Macià.
Doncs sí, el Barça manté l'estructura de l'any passat amb algun canvi, diguem-ne, significatiu, perquè, per exemple, Carles Marco, que era l'assistent principal, que venia de l'Estrella Roja, no seguirà. Un altre canvi és el pas endavant que farà Rafa Martínez, que ha arribat per ser entrenador de desenvolupador de jugadors a nivell formatiu. L'any passat feia aquesta tasca, però ara passarà a ser assistent a l'Eurolliga, perquè com que no té encara el carnet a l'ACB, no podrà ser, diguem-ne, no podrà seure al lloc que li correspondria. Al costat d'ell, doncs, hi tenim gent que continua, Òscar Orellana, assistent que seguirà, també seguirà Víctor Sada, i en canvi hi ha canvis a la preparació física, perquè Jairo Vázquez podria sortir i entrarà en el seu lloc Frank García. Xavi Beltrán i Víctor Sada, que van pujar al primer equip amb Roger Grimau, com dèiem, també seguiran. I aquest era Joan Peñarroya, que explica per què ara, justament, als seus 54 anys, arriba al Barça.
S'han donat les condicions en aquests moments, no? Jo estava sense equip, el Barça estava buscant entrenador i bueno, s'ha donat la situació perquè pugui ocupar aquesta funció d'entrenador del Barça, que és evidentment un orgull molt gran per mi.
Doncs precisament de Joan Peñarroya en parlem al Barça Reservat a l'episodi 39, el que s'emet aquesta setmana, que ja podeu trobar a l'aplicació de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, de Joan Peñarroya i de la idea que tenia Josep Cubells del tècnic, que queda bastant clar que era un dels seus tècnics preferits des de fa temps. Per cert, en bàsquet encara, ja podem tancar el capítol, Ernest. Mario Sonja, s'acaba la tempesta en un got d'aigua.
Doncs sí, fa una setmana semblava que és on hi havia d'arribar el Barça cobrant 3 milions nets per temporada, que de fet és el que hi havia signat, però finalment el Barça es va fer enrere al veure que Ezonja havia dit que volia seguir el Madrid i Ezonja volia seguir el Madrid, i per tant això és el que passarà, que aquests diners no s'hauran de desembutxacar, que no caldrà arribar a la justícia perquè no hi haurà enfrontament Ezonja-Barça i Ezonja es queda al Madrid.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Doncs a la jornada avui de l'Eurocopa destaca l'Espanya-Itàlia, on qui guanya aconseguirà l'accés als vuitens de final. A l'equip espanyol destaca la presència dels joves jugadors del Barça, Lamine Yamal, Fermín, Pedri, Ferran, un fet, Marta García, que tampoc passa desapercebut per Itàlia.
Una Espanya renovada i amb joves integrants on els jugadors del Barça tenen molt de pes i, com deies, no passa per alt això a les files del rival. El seleccionador dels Azzurri, Luciano Spalletti, reconeix que està preocupat pel nivell que puguen oferir davant d'una selecció com Espanya i destaca la figura de Lamine Yamal.
Yamal riceve a palla in profondità e...
Lamine Yamal és molt bo quan ataca en profunditat i també en l'1 contra 1. En el futbol modern, només uns quants jugadors poden permetre's centrar-se únicament en atacar, i són els que tenen grans qualitats com Lamine.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente reconeix que l'equip té marge de millora en totes les facetes del joc, però està convençut del potencial dels seus jugadors i, en aquest sentit, un altre blaugrana en el focus.
Decía que Pedri necesitaba encontrarse con Pedri, y aquí lo está haciendo. Y eso es lo que necesitamos, verle un jugador con confianza, con seguridad, desplegando ese talento que tiene. Esperamos de Pedri muchísimo porque es, para mí, uno de los mejores jugadores del mundo.
Itàlia i Espanya empaten a 3 punts en el lideratge del grup. Este partit començarà a les 9, abans n'hauran jugat 2 més. Ara de seguida comença a partir de les 3 l'Eslovènia-Sèrbia i a les 6 Dinamarca-Anglaterra.
Doncs a Dinamarca ens parla l'Au del Serra. Avui tot fent memòria perquè els danesos van protagonitzar ara fa més de 30 anys una de les gestes més increïbles de la història d'aquesta competició.
Amb el permís de Grècia, que el 2004 va guanyar l'Eurocopa contra tot pronòstic, Dinamarca ha escrit segurament la pàgina més fascinant d'aquesta competició. Va ser l'Eurocopa del 92, que organitzava Suècia. Llavors, la fase final la jugaven només 8 seleccions dividides en 2 grups de 4. Una d'aquestes era Iugoslàvia, que en aquell moment es trobava en plena guerra dels Balcans. Això va provocar que només 10 dies de l'inici l'equip iugoslau fos exclòs de la competició i la UEFA convidés en el seu lloc Dinamarca, que havia acabat segona a la fase de classificació. Sense gairebé temps per res, el seleccionador danès Richard Møller Nielsen va necessitant els jugadors, molts d'ells ja de vacances, com va ser el cas del porter Peter Schmeichel, que, quan va rebre la trucada, es va pensar que es tractava d'una broma. Møller Nielsen, que a més no va comptar amb la seva gran figura, Michael Laudrup, amb qui estava enfrontat, va dir als jugadors el dia abans de començar la competició que en tenia prou si no feien el ridícul i que juguessin els 3 partits el més dignament possible. Però la cosa no va anar ben bé així. Els danesos van debutar amb un empat a 0 amb Anglaterra, van perdre per la mínima amb Suècia i es van acabar classificant per les semifinals, guanyant França per 2-1 al darrer partit. A semifinals es van creuar amb els Països Baixos, amb qui després d'un empat a 2 van eliminar a la tanda de penals. Ja només quedava la final, davant Alemanya, i Alemanya també va caure per 2-0, amb la qual cosa Dinamarca es va proclamar campiona de l'Eurocopa per primera i única vegada fins ara. De prendre el sol a la platja, aixecar un títol en poc més de 3 setmanes.
I a Alemanya, l'equip anfitrió i una de les favorites d'aquesta Eurocopa ja està classificada, ho va aconseguir després de superar ahir 2-0 a Hongria, que ja ha quedat eliminada. Per tant, Alemanya classificada pels vuitens de final. Els golejadors van ser Musiala a la primera part, amb assistència a Gundogan, que també va fer el segon gol, va ser MVP del partit. El grup A també, Escòcia i Suïssa, van empatar 1, i el grup B, el de la selecció espanyola, Croàcia i Albània, van empatar 2 gols, de manera que sumen el seu primer punt al torneig.
A Capravo tens més estalvi amb el pla 2x1 acumula euros a la teva targeta Club Capravo. Tonyina clara en oli vegetal, pack de 3x70 grams, Eroski bàsic a 2,65 euros. Comprant-ne 2, acumules 2,65. I patates chips cruixents Selectia 150 grams a 1,30 euros. Comprant-ne 2, acumules 1,30. Combina els productes senyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Qué buenos momentos he vivido aquí. También malos, pero... quiero quedarme con los buenos. Han sido grandes cosas, grandes momentos que hemos disfrutado y sufrido.
Així és com el Girona ha anunciat, Marta García, la renovació de Juan Carlos.
El porter i el club gironí han arribat a un acord per ampliar una temporada més el contracte que acabava el 30 de juny i d'esta manera Juan Carlos sumarà la 6ª temporada en el club gironí des que va arribar l'any 2019. S'ha convertit en una peça important, tant és aixina que ostenta la capitania des de fa 3 temporades i ha disputat fins al moment 124 partits. És la segona renovació després la d'Air de Juanpe, la incorporació de Ladislav Krejci i recordem que ha marxat marxat Aleix García.
I a l'Espanyol estan de dol per la mort d'un dels jugadors importants de la història del club. Diego Orejuela va ser Sergi Andreu el capità d'aquell Espanyol que va arribar a la final de la UEFA l'any 88.
Sí, Orejuela ens ha deixat els 62 anys després d'una malaltia. Va jugar més de 300 partits com a blanc i blau, va fer 23 gols repartits en 9 temporades, del 1982 al 1991. Era migcampista, andalús, i va formar part d'un equip històric, subcampió de la UEFA l'any 88, entrenat per Javi Clemente. Justament un dels seus millors moments va ser el gol que ell mateix va fer en el partit de tornada contra el Bruges a Sarrià, en les semifinals d'aquella UEFA. Així el recordava Orejuela als mitjans del club ara fa uns anys.
La idea era, evidentemente, marcarlo antes posible. Se juntaron todos los astros para que eso pasara. Hop, en una entrenada por banda derecha, centró. Pichi Alonso la puso dentro del área con la cabeza. Y yo, que venía en carrera, pues decidí rematar de cabeza, como podía haber decidido rematar con el pie, pero bueno, la jugada en ese momento propició que me tirara en plancha, rematara de cabeza y que entrara. Igual lo pruebo 20 veces más y no entra nunca, ¿no? Pero el día justo y en el momento justo, pues entró.
Diumenge hi haurà un minut de silenci a l'estadi, que per cert té una porta al seu nom, la 82, un jugador que també va aconseguir un ascens a primera divisió amb l'Espanyol l'any 1990.
Fem una pausa i quan tornem parlem d'una de les cites importants al cap de setmana, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
Catalunya migdia.
Quan vols vendre el teu pis, tots t'ofereixen la lluna, però només Don Piso es mulla de veritat. Ara et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. Però el vendran, segur. Què esperes? Truca a Don Piso, truca a Don Piso.
Condicions a donpiso.com, 93-306-9090.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu,
Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
A la Traca som una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Aquest Sant Joan tenim casetes per tot Catalunya, on trobaràs pirotècnia de baixa sonoritat. Fons, bengales, bombetes, coets, perquè amb la Traca tota la família gaudeixi com mai d'una revetlla de sempre. Troba la teva a latraca.cat.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Una dona jove i filòsofa salvarà l'alcalde de Lió.
Bé, Alice Eiman m'haurà de fer pensar.
Ara seré brusca. No té la sensació que no pot arreglar cap problema?
Però en política, qui pensa massa sempre fa enemics.
La influència que tens sobre ell s'ha d'acabar, ara. Així vols dir que ha de tornar a deixar de pensar, no?
La gran pel·lícula, Els consells de l'Alice, a la plataforma 3Cat i a TV3 divendres a la nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
mil persones van presenciar ahir en directe el roadshow de la Fórmula 1 al Passeig de Gràcia a Barcelona. Avui l'activitat d'aquest Gran Premi d'Espanya ja s'ha traslladat al circuit de Barcelona-Catalunya, Catalunya, on ja hi tenim també l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, ara no hi ha soroll al circuit de Barcelona-Catalunya, cosa que demà canviarà, perquè demà comencen les sessions d'entrenaments lliures a partir de 2:15 i a 6:15 de la tarda. Ahir, com deies, gairebé 40.000 espectadors van gaudir d'aquest road show pels carrers de Barcelona. Després de la nit hi va haver un sopar entre Stefano Domenicali, president de la Fórmula 1, amb representants de les institucions catalanes, i Domenicali n'està encantat del que va veure ahir a Barcelona, i també els representants de les institucions doncs veuen ben encarada la possible continuïtat de la Fórmula 1 a casa nostra, que recordem que s'acaba el 2026. Per tant, ben encarada aquesta continuïtat de la Fórmula 1 a casa nostra. Ara hi ha rodes de premsa per part dels pilots. Està parlant, per exemple, Max Verstappen, el líder del Mundial. També ho està fent Carlos Sainz i l'asturià Fernando Alonso, aquests dos en roda de premsa oficial. Un Carlos Sainz que diu encara no sap què farà en el seu futur a la Fórmula 1. Té dues vies després que aquesta temporada s'acaba el seu contracte a Ferrari, i Alonso que diu que es presenta aquí sense opcions, però davant del seu públic. Per tant, demà l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya. Avui plou, demà a priori no ho ha de fer, però podria fer diumenge al matí.
Tornem al futbol, i atenció amb aquesta història. L'Atlètic Lleida ha renunciat a últim moment a comprar el Badalona Futur per responsabilitat social. A veure què ha passat, Marcos.
Doncs mira, després de l'ascens a la tercera ref aconseguit dissabte passat per l'Atlètic Lleida, aquest club, l'Atlètic Lleida, ha decidit centrar-se en el seu projecte, que es va crear l'any 2019 pensant que Lleida Esportiu desapareixeria. Això no ha anat així, no va passar, i la Paeria, és a dir, l'Ajuntament de Lleida, a hores d'ara tampoc veu del tot clar que hi hagi dos clubs de futbol a la capital del Segrià. Per acabar-ho de tenir clar, Marc Serón, portaveu de l'Atlètic Lleida.
Ens ha fet tirar enrere en la compra del Badalona Futur per un motiu merament de responsabilitat social. Hem vist que no era lògic que una ciutat com Lleida pogués tenir dos equips de la mateixa categoria del futbol estatal. Nosaltres no hem rebut cap pressió política per prendre aquesta decisió, sinó que ha estat la mateixa junta directiva de l'Atlètic Lleida que ha cregut que el més convenient era no tirar endavant amb aquest projecte.
Què ens diuen del Badalona Futur? Doncs que l'acord amb l'Atlètic Lleida ja estava fet de feia temps, no entenen, estan sorpresos pel canvi de posició de la part lleidatana, però el que creuen és el que han de fer, que el Badalona Futur està buscant una solució per vendre el club, i ens diuen que si no la troben potser en 15-20 dies, no descarten retirar l'equip de la competició.
Vingegaard disputarà el Tour, que comença d'aquí a 15 dies a Florència. El danès ha guanyat les dues últimes edicions i avui s'ha fet oficial i s'ha confirmat que participarà aquest any al Tour. Mentrestant, aquest cap de setmana es disputen a San Lorenzo de l'Escorial els diferents campionats d'Espanya de ciclisme. Isaac Vilalta, demà al matí ja sabrem qui són els campions en contrarrellotge, una modalitat en què Mireia Benito defensa el títol.
Doncs sí, així és. L'any passat Mireia Benito es va proclamar campiona d'Espanya contrarrellotge després d'una gran actuació. Serà, lògicament, un dels grans noms a seguir en una prova en què hi participaran 5 catalanes. Benito, Ingrid Ruiz, Helena Moragas, Maria Batlles i Paula Blasi, la jove barcelonina, que es va proclamar fa poques setmanes campiona de Catalunya en ruta i contrarrellotge.
Jo sóc una persona molt ambiciosa i molt competitiva, i també sóc realista, per tant crec que el nivell és prou alt perquè, ostres, hi ha noms importants. Però bueno, pel que fa per mi, sub-23, jo crec que si em surt un bon dia, faig bones traçades i tot, mirar per un podi doncs pot ser una opció bastant possible.
A la crono masculina hi seran el David de la Cruz, l'Abel Valderston, el Nil Aguilera i el Guillem Surinyac. Demà, per tant, la crono. Dissabte, la ruta femenina i sub-23 masculina. Diumenge, la ruta masculina categoria elit.
I ja segur que la pròxima temporada hi haurà un equip català a la Superliga de voleibol. El Sant Pere i el Sant Pau de Tarragona han aconseguit els avals econòmics per inscriure finalment l'equip a la màxima categoria estatal. Carles Vila.
El termini per renunciar a jugar a la Superliga va acabar dilluns passat. El Sant Pere i Sant Pau han aconseguit prou suport econòmic per mantenir els millors jugadors de la passada temporada, els mateixos que van aconseguir l'ascens, i mirar de buscar algun reforç en posicions concretes. Vlado Stevovski, que és el tècnic de l'equip tarragoní.
Estamos muy contentos por dar un paso más en el proyecto deportivo de nuestro club. Ya ha confirmado nuestra plaza para la próxima temporada en Superliga 1 y la verdad que estamos muy, muy contentos. Estamos trabajando ya para confeccionar la plantilla y tener una plantilla competitiva de cara a la próxima temporada. La base de equipo, la mayoría va a ser de esta temporada. Sí que vamos a incorporar más jugadores en diferentes posiciones para compensar más el equipo y, como he dicho, para ser competitivos y hacer un buen papel la próxima temporada.
El Sant Pere i Sant Pau ha estat durant molts anys l'equip referència del voleibol a Catalunya, tot i que feia ja 6 anys que no jugava a la Superliga.
Lliga.
I repassem la resta de l'actualitat esportiva amb la Marta García. Comencem per la Copa Amèrica.
No sé si voy a estar o no, como lo dije en su momento. Y pasan tantas cosas, yo me sigo cuidando y sigo...
Amb Leo Messi com a protagonista, perquè ara reconeix la, ja que no sap si arribarà al pròxim Mundial i, per tant, esta Copa Amèrica és un gran escenari per a ell. L'Argentina, vigent campiona, debuta esta pròxima matinada en el partit inaugural contra el Canadà i amb Leo Messi com a gran estrella. I l'Uni Girona incorpora per la temporada que ve una ale búlgara. Borislava Ristova, que en els últims anys ja ha jugat al Sepsi de Romania. És la tercera incorporació de l'equip per a la pròxima temporada després de les de Touré i Lundsvik. La directora tècnica del club, Laia Palau, valora el seu fitxatge.
Sobretot és un alè anotador, bons percentatges en les últimes temporades, molt activa en la part ofensiva, amb certa capacitat física i, sincerament, fa temps que és una jugadora que volem fitxar, per tant, molt contents de que sigui una de les nostres principals armes ofensives per la temporada 24-25.
I acabem el repàs, Marta, amb un apunt d'handbol. Sí, perquè el Vespre Mongarès ha fet oficial la contractació del tècnic català Xavi Pascual com a nou entrenador, firma per les quatre pròximes temporades. L'extècnic blaugrana ha estat dirigint el Dinamo de Bucarest les dues últimes temporades, un càrrec laia que ha compaginat també amb el de seleccionador de Romania. I una informació que ens va avançar el Ramon Salmurri al Tot Costa ja fa uns dies. Fins aquí la informació esportiva, tornem més esports aquesta tarda a partir de les 7 amb el Tot Costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.